Vall de Sant Pere, que transcorre per la serra de Tramuntana i que per aquest motiu ha tallat el trànsit a tot el matí a la carretera que enllaça Esporles i Valldemossa i també Sóller i Llucalcari. Amb aquest punt arribam a les 11:04. Més notícies al butlletí informatiu de les 12.
Més informació a ib3notícies.com.
Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No Venim en Manual, el programa per nens, joves i famílies d'IB3 Ràdio, que com tots els dissabtes arriba carregat de continguts. Començarem, com sempre, aquesta primera hora de programa en continguts relacionats amb educació i criança i també en temes sobre adolescència, parlant directament amb els seus protagonistes. Avui tindrem la secció de l'especialista, on parlarem sobre com abordar les dificultats a l'hora d'estudiar i d'organitzar-se de forma autònoma de nens i adolescents. També tindrem, com sempre, tertúlia. Parlarem amb pares, mares, nens i joves sobre què s'ha de tenir en compte quan triem una activitat extraescolar. I a l'espai juvenil parlarem sobre oci i també sobre estudiar formació professional. Com sempre, també descobrirem diferents iniciatives relacionades amb educació i criança. Estau preparats? Idò, arranca ja la primera hora de No Venim en Manual. Sovint s'ha posat en el programa la preocupació de pares, mares i també docents sobre les dificultats a l'hora d'estudiar i d'organitzar-se de forma autònoma de nins i d'adolescents. Per aquest motiu, avui volem parlar sobre tècniques d'estudi i ho farem molt ben assessorats perquè tenim amb nosaltres en Javier Ferriol, que és professor. Javier, com estàs?
Hola, molt bé.
I també tenim en Magdalena Bossà de Mirabou, psicopedagoga que treballa amb adolescents i les seves famílies. Magdalena, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, com estàu tots dos? Bé?
Bé.
Sí,
bé,
preparats? Bé. Idò, llançant la primera pregunta ja directament, que seria, fixant-nos un poquet en la vostra experiència, quins diríeu que són els problemes principals de nins i adolescents a l'hora d'estudiar?
Començo.
Vinga.
Començaré forta.
Vinga, va.
Sí. Mos referim a les d'avui en dia, no?
Sí.
Els d'avui en dia, jo personalment diria que la seva gran dificultat són problemes d'atenció i problemes de comprensió lectora, lo qual fa que la solució sigui complicada.
Comprensió lectora, és a dir, que llegeixen i no entenen el que llegeixen.
No entenen els llibres de text, no entenen les fotocopis que se pengen, que donen els professors, no entenen els documents d'esclarrum, bàsicament. A lo millor una novel·la que els interessi molt, sí. Això no ho sé.
Clar, depèn també de la dificultat de llenguatge, del vocabulari, que sempre i tot, no? Javier?
Jo afegiria en la mateixa línia distraccions. Jo crec que mòbil, ordenadors, bé, tot això són distraccions. I després, falta d'esforç. Jo crec que l'esforç és el puntet aquest que els hi manca...
D'acord.
Com els manca tots, bueno.
I donirem ara filant un poquet, però abans de donar tots aquells consells dirigits a les famílies, m'agradaria que precisàssim un poquet com hauria de ser l'ajuda que donin els pares. Ha de consistir en ensenyar aquestes tècniques o consells i després donar-los autonomia? Han d'estar allà pendents? Fins a quin punt això és recomanable?
Mira, jo diria que aquí és superimportant diferenciar les edats. No és el mateix el que se faci amb un lot de primari, que sí que és bastant necessari que els pares estiguin pendents, que el que se fa a ESO, especialment a tercer d'ESO, no? Que és una edat molt diferent. Primer i segon són un punt, són un curs un poc estrany perquè...
Són encara més jovenets.
Exacte, són un poc infants, sobretot els nins, no? Més que les nines. Això que significa? Que és molt important que els pares, com a primer requisit, se'n preocupin per no substituir els mestres. I això és fonamental, perquè quan els pares expliquen absolutament tot el que se suposa que el nen ha après a l'aula, en el final, un efecte molt típic que jo, de veres, que els que l'he vist moltes vegades, és que el nen va a classe i no escolta. I per què no escolta? Però ja m'ho explicaran. Clar, en aquest cas, no és que el lot tingui una dificultat especial, és que simplement és un poc còmode. Però, bé, és que els adults també són còmodes. Vull dir, no hem d'esperar que els nens siguin coses que nosaltres no som, no? I bueno, jo crec que qualsevol ajuda que donem als fills ha de partir sempre d'averiguar què és el que ha fet a escola i de complementar, no substituir.
Javier, tu experiència com a pare...
Ara m'ha vingut l'imatge de jo com a pare, el meu fill en la bicicleta, quan li ensenyava a anar amb bici, el moment aquell que
tens
la mans en el sillín i amolles, no? I aquesta és la clau, no? I no el vols amollar, perquè dius, se caurà, perquè... Però és així, jo crec que han d'acompanyar, han de seguir, però hi ha d'haver moments que mos han de posar a de vora i si cau, pues cau.
Aquest exemple és molt gràfic i molt bo. Eh?
Molt bé. I de ja ho sabeu, pares i mares, aquestes ajudes, com s'han d'enfocar. I ara anem a entrar en matèria, un pocot basant-nos en les mancances que heu detectat vosaltres. Anem a començar per la falta de comprensió lectora. Com ho trobem des de casa? Això basta amb llegir?
Jo aquí, el que diuen els experts i sabem que funciona... no donant s'ocupen en els nins, sinó que si a lo millor mos veuen a nosaltres asseguts llegint, és més probable que ells diguin, pues mira, a lo millor jo també m'agradaria llegir. O sigui, això seria la meva aportació.
O sigui, aquesta és superimportant, l'exemple que donem els pares, no? I els adults de l'entorn. Si els pares llegeixen és més fàcil que els fills llegeixin, no? Però després també és molt interessant... Si ja volem fer una intervenció un poc més quan el nen està estudiant, una manera de veure si estan entenent el que llegeixen o no és dir-li, vale, ara conta-m'ho, si el nen té 10 anys, com si li contessis a un nen que té 6. Això és molt important, o sigui, sempre que ho contin, clar, jo faig feina amb adolescents, els dic que li contin a un nen de 10 anys, però si el nen té 10 anys hauràs de cercar un nen més petit, no? Això que pareix una tonteria té un efecte màgic, i és que, de repente, la lota que t'estava dient, la monarquia es desenvolupa, i tu li demanes, casa-te's, i te diu, entes que la monarquia es desenvolupa. Ah, fantàstic, ara explica-li un nen de 6 anys. Ai, no en sé. I com així no en saps? Perquè jo no sé el que és una monarquia, me sona, hauria de saber la paraula, jo sé que l'hauria de saber, però no sé exactament què és. I es desenvolupa tampoc sé exactament què significa. No entes res.
Així comproves si realment...
Sí, exacte, i una manera molt simple de millorar la comprensió lectora és que és una cosa molt bàsica, i és que el lot se'n doni compte de quan no ha comprès. I això que pareix molt simple, de vegades d'un mes, aconseguir que un lot reconegui que no entén el que llitges. Això per què passa? Primer, perquè un adolescent, per definició, té un puntet un poc cregut. Així simplificant, vale? Però és que a mi no me toquis l'orgull, que ja ho entes tot. Vale, fantàstic. Bueno, anem a veure una manera alternativa d'aconseguir saber-ho sense ferir-li l'orgull i tal i qual. Però al final hem de saber si està comprenent el que llegeix o no. Però després hi ha un altre tema. Molts dels lots pensen que si han entès cada paraula els sona, és que ho han entès. Això és mentida. Perquè mos poden sonar mil de paraules que no en tenim ni idea de què signifiquen. I això no és una possibilitat, és que això passa a totes les aules, perquè a mi em passen tots els lots que tinc, i entenc de tots els tipus, Així que, clar, hem de començar per aquí. I els al·lots avui en dia confonen molt una comprensió molt superficial en veure si el que estic llegint en aquest tema m'encaixa en el que vaig estudiar en el tema anterior. Això que pareix com a molt simple no ho fa pràcticament cap. Però tampoc és de notasses, I, a més, que quasi vos diria que tampoc ha batxillerat.
Interessant, no? Tots aquests punts i aquestes tècniques...
No, és que la teoria és molt guapa, però el dia a dia...
La pràctica després és més complexa. I se pot pensar o trobar també la tensió des de casa?
Sí, primer hem de detectar si hi ha atenció o no, vull dir.
Com
això és com la de la comprensió lectora, no? Primer de saber si està comprenent o no, perquè si ell pensa que està comprenent, jo no el puc ajudar a comprendre, perquè com que no ho necessita treballar, no ho treballa, vale? Primer, per millorar qualsevol cosa... Primer hem d'aconseguir que hi hagi consciència i autoconeixement de si s'ha de si se necessita treballar o no. Vale. Quan tu li demanes a un al·lot si ha escoltat a classe, tots te diuen que sí. I, a més, això és universal, no? Però després li dius, vale, vinga, compte'm què has fet. Aquí hi ha un parell de possibilitats. Primera resposta possible, que t'ho conti. Això és un cas molt guai, però de vegades passa. Segona possibilitat, que t'ho intenti contar i no pugui. Siguem possibilitat, que te digui avui no em fas res. I tercera, i la darrera possibilitat seria que te digui que no m'han enterat de res.
La sinceritat, sí. En aquest cas.
Sí, però això no significa que les altres no siguin sinceres. Vull dir, quan un al·lot te diu avui no em fas res, és que moltes vegades ell se creu que no ha fet res. I això està molt relacionat amb que jo el que estic vent, és que en les metodologies alternatives moltíssims d'al·lots tenen la sensació de que el que han fet no és important. Si un al·lot no és conscient del que està aprenent, aquí mos han de preocupar. Perquè significa que, per exemple, no, és que avui hem vist un vídeo, una pel·lícula de tal. Vale, això no, no és temari. Vale. Què has fet? Mira el mòbil. Sí, això són respostes de batxillerat, on se juguen, se nota, per entrar a la universitat, i no són respostes d'un al·lot desastrós, que va. Vale. És molt important que l'al·lot tingui consciència de què és el que està aprenent de classe. I si de manera habitual ell no sap el que està aprenent de classe, aquí jo sí que recomanaria xerrar amb el professor per veure què està passant. I si de manera habitual l'al·lot diu que no ha après res, a lo millor és que directament no escolta. Hi ha molts al·lots que no escolten res. ¿Vale? Però com antes ho detectem millor. I això pot ser per un parell de motius. El primer és que l'al·lot tingui un problema d'atenció en si. Si té un TDA, més val que tinguem el diagnòstic, perquè molts d'al·lots estan sense diagnòstica. L'altra possibilitat seria que l'al·lot estigui molt enganxat a noves tecnologies i, sincerament, les noves tecnologies van molt ràpid, és molt difícil crear un ambient tan estimulant dins una aula. Per tant, un al·lot que estigui posant de les noves tecnologies no escoltarà res a classe, quasi per definició. Després hi ha al·lots que tenen problemes emocionals que fan que no s'ho puguin concentrar. En aquest cas, home, per això estan els psicòlegs, no? El que han de fer a cada cas és identificar la causa. No podran fer una intervenció ben feta mai si no saben quina és la causa.
Com poden saber? A veure quins tips ens podeu donar aquí. Si els nostres fills saben estudiar i organitzar-se, en què ens hem de fixar més enllà de les notes? Perquè pot ser, hi ha uns bons resultats, però els al·lots sempre estan angoixats, per exemple.
Jo crec que és important mirar un poquet el seu entorn, no? Hi ha una cosa que no falla mai, que és anar a mirar la motxilla. Segons tu obris la motxilla, ja fas un... Comences a trobar papers arruats, qualque bocata de bon parell de dies... Pues això ja te dona una pista de quin nivell organitzatiu té l'alumne, no? A partir d'aquí, els pares què poden fer? Pots entrar dins el seu quarto, pots veure com té organitzats els llibres, li pots demanar el quadern, que te mostri el quadern, simplement interessar-te per aquí que has escrit, que has posat. Tot d'una, si ho feis, veureu la lletra que tenen els vostres fills, o bueno, el manco els meus, dius, és impossible que això sigui la lletra de... O bé, ja són metges i ja estan escrivint amb aquesta mentalitat. A partir d'aquí, i després, sobretot, crec que és important analitzar els hàbits que tenen. O sigui, realment tenen un espai, una hora en concret, allà on s'asseuen, organitzen les seves feines, preparen la motxilla... Això seria una de les parts. I una altra també que crec que ara és una bona opció és entrar a les seves aules virtuals per veure què és el que hi ha allà, entrar en el seu correu electrònic per veure què és el que els hi arriba, què és el que estan fent, i a partir d'aquí pues, actuar en consciència, no?
Això, el que deies de sort de material és molt important perquè un al·lot pugui gestionar sorda dels temps, primer ha de saber gestionar sorda de l'espai. I això que és una cosa molt bàsica, no la sol saber la gent, perquè, bueno, és que no ho saben tot, òbviament, no? Per tant, si un al·lot és quart o fet un desastre, ja saben que probablement se li oblidarà entregar coses. No, a lo millor ho farà per mal i a lo millor simplement se li haurà passat, no?
És important, idò, tenir-ho en compte. Ara venen preguntes ben complicades. Hem d'intentar donar aquí uns quants punts clau. Si jo vos deman per les famílies que ens escolten, com s'ensenya a estudiar? quins punts clau donaríeu?
Val, punt clau. Subratlla les paraules importants del test, és capaç de subratllar, és capaç de resumir un test, com deia antes la Magdalena, de forma correcta, és capaç de dir-ho de forma oral, però també de fer-ho de forma escrita. Aquestes serien una sèrie de pautes que te poden indicar si són hàbils a l'hora d'estudiar o no.
Com els podem ensenyar nosaltres? Què els hi podem aportar?
És que tècniques n'hi ha moltíssimes, però jo crec que hi ha una cosa que no se'ns pot oblidar, i és que qualsevol aprenentatge correcte comença per una fase de comprensió, i hem d'assegurar que hi hagi aquesta comprensió. La tècnica de nen més petit, d'explicar-li a nen més petit sol és molt important, i a continuació necessitem una fase de memorització. I això ho dic perquè fa uns anys els atlots se dedicaven molt de temps a memoritzar i molt poc a comprendre. I jo diria que avui en dia, de qualque manera, tenen idea, sobretot antes d'arribar a batxillerat, de que si ja ho entres ja està. Què passa? Que arriba l'examen, han d'escriure coses de memòria i no se'n recorden, perquè s'està confonent memòria de reconeixement, això me sona, jo per aquest camí hi he anat i puc reconèixer coses, amb memòria d'evocació. I és, són capaç de nombrar-ho i d'explicar-ho en les meves paraules o d'una manera pròpia meva, sense tenir estímuls de davant.
Per tant, aquells assajos que fèiem abans, no?, de dir la lliçó de la teva manera, és una bona forma també de...
Exacte, i a matemàtiques la clau és fer molt d'exercicis. O sigui, lo típic, perquè se sols suspendre matemàtiques. Hi ha molt de motius, però n'hi ha un de molt, molt, molt freqüent. No, si és que el professor m'ho explica, ja ho entenc. Va, però és que no has practicat.
Clar.
No has fet la fase de memorització, m'he d'aprendre un poc els procediments, o si he de raonar tot durant l'examen, és que potser no tindré temps d'acabar-lo.
I quines diríeu que són les errades més freqüents a l'hora d'estudiar?
Ja he començat dient distraccions, perquè avui en dia el mòbil...
Estudien amb el mòbil a de vora, o estudien amb ell.
O estudien
directament d'ell, sí.
O fan l'esforç de deixar el mòbil, però obrin un ordinador, i en el mateix ordinador la tentació d'entrar i de...
Estudien en grup, perquè mentre estan estudiant, els altres alumnes de la classe estan enviant... Per l'examen entrarà tal... Clar, això que en principi és una cosa bona, en el final que pot acabar provocant que no se concentri en res.
No,
és que, o sigui, qualsevol lot adolescent que tu li demanis, si poguessis canviar qualque cosa, tu que canviaries, pràcticament tots te diran que és la seva concentració.
Uh-huh. A més, està alimentada per la rutina de les xarxes socials, que són d'immediatesa i de nova de recordar. O sigui, el TikTok, el Instagram, mirar, molt bé, me gusta.
Molt bé.
En cap moment hi ha... perquè si encara fossin vídeos de més de 30 segons, bé, doncs aquí vas fent feina aquesta tensió que dèiem, no? Però com que a damunt són vídeos de 3-4 segons, farà.
I quina opinió teniu, idò, d'emprar noves tecnologies com a recurs per l'estudi, ara que esteu comentant tot això?
Bueno, és com tot. Ben fet, pot tenir molta ajuda. Perquè el que deia Magdalena de la fase de comprensió te pot ajudar moltíssim. Es fer una presentació, elaborar una presentació, t'ajuda molt en aquesta fase de comprensió. Però no vol dir que haguis activat la de memorització. I clar, aquí és quan... pareix que no hem fet res i han fet un treball, no?
Jo crec que aquí hi ha una metàfora un poc gràfica, no?, que seria la calculadora. La calculadora és bona o és dolenta? Depèn de la data que la introduesquis i depèn de si a partir del moment que hi hagi la calculadora se deixa de fer càlcul mental. Vull dir, és un tema sempre d'equilibri. La calculadora és fantàstica, i és fantàstica per lo que és fantàstica, però és vera que aprendre a calcular és important, no? Per tant, quin és el problema de les noves tecnologies? Que tu li demanes a ChatGPT, tu li pots fer una foto d'un test, li demanes que t'ho resumesqui, i a més li dius resumim-ho amb vocabulari senzill. El que tu deies, no? O sigui que és fantàstic, perquè a més hi ha lots que tenen problemes de comprensió que amb això els hi va una meravella. El problema és quan s'utilitza sense necessitar-ho. Perquè per ser el que ho necessita és fantàstic, però per un altre es pot convertir en unes crosses que fan que no desenvolupi moltes capacitats que podria estar desenvolupant.
Molt, molt interessant. Podríem seguir parlant moltíssim, perquè és un tema que dona per molt, però ja en d'arribar al final, jo m'agradaria que acabéssiu amb alguna conclusió, amb algun consell final dirigit a les famílies per ampliar un poquet més el que han comentat sobre com millorar aquesta organització i estudi dels fills i, sobretot, de forma autònoma.
Consell, estar pendent, mirar quina és la situació i, a partir d'aquí, informar-se de quina és la millor manera que el nen té d'aprendre, no? I poder fer conscient en el nen d'això. O sigui que si el nen és conscient de has estudiat, has aprovat, veus com te va bé, pues ja saps el que has de fer. No has estudiat i has suspès, pues comença per fer qualque cosa a partir d'aquí.
Quan en els adolescents els explica que mentre estan estudiant, si realment estudien bé, estan desenvolupant la seva intel·ligència i solen tenir més ganes d'estudiar. Perquè, a més, és cert. Vull dir, està bastant, si estudien bé, no només memoritzant. Però això és vera que els motiva molt. I després crec que també seria important, així com per acabar, recordar el que han dit de quan hi hagi problemes, no anar contra els professors, sinó serrar amb ells. Perquè la idea és anar tots junts, no? I perquè probablement estan ben coses que nosaltres no estan ben.
Molt bé, idò, moltes gràcies per aquest capítol, pel nostre manual. Nosaltres ara fem una petita pausa i tornem amb més continguts.
IB3 Ràdio és diversió.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit que faci una tortuga i em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Avui no venim en manual, volem parlar d'una activitat que se sol iniciar el mes de setembre o el d'octubre, que són les extraescolars. I per parlar-ne farem una tertúlia i contarem amb mares, amb nins. Primer de tot saludam a mares que tenim aquí, com na Neus i Nerlina. Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com esteu?
Bé.
Molt bé. I també tenim a nins que practiquen diferents extraescolars. Tenim en Mateo, que té 9 anys, hola.
Hola.
En Marta i Irene, que en tenen 10, hola.
Hola.
En Rubén, d'11.
Hola.
En Joel, de 12.
Hola.
En Manu, de 13.
Hola.
En David, de 15.
Hola.
I en Eduard, que ja és més gran i és monitor d'extraescolars.
Hola.
Vinga, anem a començar parlant un poquet amb els al·lots i jo vos vull demanar si heu fet moltes activitats extraescolars. Per exemple, Mateo.
Doncs jo he fet dues, he fet tennis. No, he començat amb bàsquet, després he anat a tennis i després he tornat a bàsquet.
D'acord. I Manu, vos soleu mantenir les mateixes? Aneu canviant?
Jo al principi canviava. Vaig canviar taekwondo, atletisme... Vaig canviar diverses vegades, però després he trobat el bàsquet i ara sí que ja duc 4 anys jugant.
Molt bé. I pregunta que vos faig. Vosaltres pensau que s'ha de triar... com s'ha de triar l'activitat extraescolar i què s'ha de tenir en compte quan se tria? Anem per aquí, na Marta o en Irene. Què s'ha de tenir en compte?
Que t'agradi.
Que t'agradi.
Que t'agrada, les pilotes, pues, provar futbol o bàsquet.
Què més s'ha de tenir en compte?
Que és el mateix.
que... Bueno, jo estic a favor d'ella, que és el mateix.
Que t'agradi, oh, sí. Important. Home, Joel, què s'ha de tenir en compte, tu creus?
Que els pares, que los padres les vayan bien los horarios, para empezar.
Això sí,
luego
és important.
Luego también los materiales, si está muy lejos o cerca de casa. Si el niño tiene tiempo para hacer más extraescolares, hay que tener más cosas en cuenta.
S'ha de tenir unes quantes coses en compte. Mares, estàu d'acord amb això de la importància de la logística familiar?
Totalmente.
Sí, sí, bueno, y también hay que ser un poco realistas, también no te puedes pasar de extraescolares porque también hay que ir al cole y hay que estudiar y tiene que haber un límite, ¿no?
D'acord. Amem, David, una pregunta per tu. Tu com penses que s'ha d'actuar si quan proves una activitat no t'agrada? S'ha d'insistir? Si fa molt poc temps que se fa, no?
Sí, per exemple, si jo n'he fet moltes, he fet taekwondo, he fet bàsquet, he fet tennis. Ara estic en el bàsquet, fa 3 anys que jugo a bàsquet, i per exemple, el que jo feia era, jo començava un extraescolar i li donava, per exemple, 2-3 setmanes, i si no m'acabava d'enganxar, pues canviava.
Penseu, però, que s'ha d'establir com un compromís de temps en un extraescolar o no?
A ver, yo creo que es importante que sí que haya el compromiso porque te espera el profesor, luego también has quedado con tus padres, a lo mejor habéis comprado materiales y luego tampoco es la idea estar cambiando porque cada día, porque si no hay que estar un mínimo de tiempo, porque si no al final nunca escogerás nada.
Anem a parlar d'extraescolars esportives perquè veig que aquí gairebé tots en feu. Com vos organitzeu, els pares, per exemple, a Neus? Perquè aquí fan moltes extraescolars esportives. Com vos organitzeu? Perquè hi ha competicions, a vegades exhibicions...
Bueno, a nosaltres mos agradaria estar sempre tots dos per tots, un pare i a mi, però això és gairebé impossible. Per tant, moltes vegades mos dividim, no hi ha altra. Jo normalment, pues això, les vaig acompanyar, son pare les va cercar, els dissabtes generalment un va amb una i un va amb l'altra... Intentàvem arribar fins on podem. Sí que varen tenir molt clar que si no podíem ajudar-les, no les havien de fer, no les havien de començar, perquè no tenia cap sentit que començassin una activitat a la que no arribaríem, no les podrien donar els partits. No. I sí que varen ser un poquet conseqüents, però és vera que igualment és molt complicat. El dia a dia és difícil. Hi arribam, però a vegades
és complicat. I penseu que lots de vegades són conscients d'aquest esforç que fan els pares?
Bueno, a ver, yo creo que sí y no.
Ahora t'han mirat encara.
A ver, porque sí que es verdad que somos un poco mamataxis, que claro, cuando tienes más de uno, tienes cada día, yo tengo de lunes a viernes, ocupado con el baloncesto, o ande el año pasado con el baloncesto y el tenis, y a veces te coinciden, tienes que dejar a uno, ir a por el otro, y luego los fines de semana a veces coinciden las competiciones, entonces andas un poco más pues de aquí para allá, un poco, pero bueno, yo creo que sí que son conscientes, lo peor es casi a veces tener que estar detrás de ellos, venga, prepara la mochila, venga, que no llegamos, venga, 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 y realmente quieren ir, pero tú tienes que estar siempre con el tema de los horarios, porque el tema de los horarios lo gestionamos un poco mal en casa, y claro, hay que estar todo el rato, avísame cuando tengo que preparar la mochila, y estás pendiente continuamente de todo. Yo creo que sí, ¿no?
Sí. ¿Y qué pensabas de este esfuerzo que fan los pares, Rubén?
Mira... Los padres hacen mucho esfuerzo, le tenemos que agradecer la vida, pero a ver, que no se puede estar tan ocupado, que es importante jugar, que no puedes estar un día aquí, otro día ahí, otro día en el Quinto Pino, un día en Inca, otro en Lluc Mayor, otro en no sé dónde, otro en el Polideportivo.
Molt bé. Anem a parlar també del component de la competició, no? Que tenen, per exemple, les extraescolars esportives. Com el viviu, per exemple, David, tu que has fet tant d'esports?
Jo, sempre que faig un esport, jo m'agrada jugar-hi en sèrio, anar a guanyar. Entenc que hi ha gent que vol jugar només per divertir-se i no res dolent, però jo sempre que jug per millorar i per guanyar.
I què penses tu, per exemple, del paper dels pares, no? Perquè a vegades escoltant notícies de pares o
és
mares...
És molt important, molt important.
Però que a vegades exigeix o no s'enfaden, no? Durant les competicions esportives dels fills. Com penses quin ha de ser el model dels pares quan parlant d'aquesta competitivitat?
Per jo, un model... Els meus són molt bon model, però, per exemple, hi ha pares que potser s'enfaden amb els seus fills. Bé, no és que s'enfadin, però els exigeixen un poc més... perquè saben que ho poden fer millor de lo que fan. I potser els pares tenen una, com una visió dels seus fills que ho puguin fer millor, que sàpiguen que ho puguin fer millor i els fills no ho facin, però això també depèn de cada un.
Anem a l'entrenador, monitor d'extraescolars, entrenador de bàsquet. Eduard, tu com penses que s'ha de viure la competitivitat, tant per part dels al·lots com dels pares, aturar aquest moment, ja que parlant d'extraescolars és un tema que s'ha de tocar?
Bueno, una cosa que m'agrada dir sovint és que quan hi ha esportistes d'elit, que són professionals, estan cobrant, i part d'aquest sou també és per haver d'aguantar el públic, diguent segons que... Per tant, que hi ha segons que no se pot dir, però... Per tant, han de tenir en compte els pares que s'emocionen tant a les competicions que els seus fills estan aprenent, estan a unes edats d'aprenentatge, estan fent extraescolars, no estan jugant com a professionals. Per tant, si a tu no t'agradaria que en el teu fill li diguessin segons que a un partit de categoria infantil, per exemple, que tenen entre 12 i 14 anys, a lo millor no hauries de cridar-ho tu en els fills de l'altre equip. Per tant, clar, depèn un poc, i el tema de competitivitat depèn un poc també del que vulguis, nin, perquè si tu com a pare tens un objectiu però el teu fill té un altre objectiu, com per exemple ha dit en David, que ja que només volen anar a jugar i a divertir-se, perfectament lícit. N'hi ha que volen competir, perfecte, però crec que haurien d'arribar a un consens i adaptar-nos un poquet a lo que vulgui fer el fill o la filla.
Molt bé, hem parlat d'esport, però hi ha moltes més activitats extraescolars, i si parlant de fet de disciplines que requereixen d'esforç i constància, també podem parlar de la música, no? Especialment quan es van al conservatori, que aquí no hi ha partits el cap de setmana, però sí pràctica diària, a més unes quantes hores a la setmana. Joel, per exemple, tu toques el violí.
Sí.
Tu trobes que hem de distingir entre activitats extraescolars i entre la formació per als lots que volen iniciar-se potser en una carrera professional?
A ver, yo creo que antes de empezar una carrera profesional, por ejemplo, el conservatorio, lo primero, yo creo que es un poco pronto empezar con 8 años, que es cuando se empieza, y porque aún no tienes muy claro las cosas que quieres hacer, así que a mí me parece un poco pronto. En mi caso, nos esperamos hasta los 12 y este año voy a probarlo. Y luego también es importante que ya tenga cierta edad y que él pueda decidir si lo quiere hacer o no. Y luego lo que le diferencia de las extraescolares, yo creo que es más que la música no es tan competitiva, porque hay muchos deportes que sí o sí muchas veces tienes que competir. Y en la música, si ya vas a dar sitios profesionales como el conservatorio, sí que hay que esforzarse más, pero luego también puedes ir a una escuela de música con la edad que tú quieras, si quieres adulto o niño, y tú puedes ir a tu ritmo.
Clar, no sempre te veus obligats a competir com a segons quins esports, no?
Sí.
D'acord. Vinga, anem a parlar una miqueta també de quan un nen se fa gran i arriba a l'adolescència i potser canvien els seus interessos. Ja ha estat tota sa vida fent un esport i de sobte ja no li fa tanta il·lusió. Què trobeu que s'ha de fer en aquests casos?
Bueno, canviar esport i, bueno, fer l'esport que t'agrada, però...
Bueno. S'ha de pensar una mica?
Sí.
Què pensau els pares?
Bueno, jo penso que segurament en aquell nen li haurà costat prendre aquesta decisió, sobretot si fa temps que està ficat dins un esport, i pot ser com a pare te pugui saber una mica de greu, perquè penses, bueno, tot el que ha anat aprenent ara ho perdrà, però l'has de respectar, has de respectar la seva decisió, és el seu temps lliure, l'ha d'aprofitar, l'ha de viure i ho ha de passar bé. Jo penso que no hi ha més remei que acceptar-ho i acompanyar-lo.
I també una cosa que, encara que canviïn d'esport, hi ha moltes parts que són específiques, però hi ha moltes parts que se comparteixen. Per exemple, nosaltres hem tingut jugadores en el nostre club que han passat a vòlei i s'han quedat meravellades perquè diuen tens un bot vertical espectacular, i és perquè jugaven a bàsquet i estaven acostumades a botar i emplear les cames. Per tant, també hi ha coses que se compartiran entre esports.
Però quin ha de ser el paper dels pares en un moment com aquest que es fiu te diu ja no vull seguir en aquest esport?
A ver, yo creo que acompañar un poco y ver cuál es el motivo también, porque
claro,
a veces no es solo algo, una cuestión de estar cansado, a lo mejor es porque tienes que estudiar mucho y no llegas en clase, o a lo mejor es porque no estás cómodo haciendo ese deporte, pero sí que es verdad que a veces hay entornos, sobre todo en los equipos que son, bueno, en las extraescolares o los deportes que son de equipo, que cuando llegan a estas edades, hasta la adolescencia, viene muy bien porque les ayuda también a relacionarse y son entornos sanos, a fin de cuentas deporte, entornos seguros, y es una pena que dejen de jugar al baloncesto, al fútbol o a deportes de equipo donde se pueden relacionar, sobre todo si son centros de barrio, te puedes relacionar con gente de tu misma zona y es una pena. Entonces sí que es verdad que hay que escucharlos, hay que acompañarlos, pero sobre todo hay que saber cuál es el motivo y a ver si se puede solucionar o bueno, a mí no me preocuparía tanto un cambio de deporte como sino un decir, pues no quiero hacer nada más, porque ahí sí que ya tenemos que saber qué es lo que está pasando.
Molt bé, i donem a fer una cosa, com veig que tots teniu moltes opinions i moltes coses a contar, anem a acabar en consells, en consells que poden ser per pares i mares, per al·lots. Quins consells els enviaríeu ara que comença el curs i s'ha de triar un extraescolar, per triar aquest extraescolar, per fer un canvi, per el que pugui ser? A mi, amiga, consells, començant per en Rubén.
Bueno, yo pienso que un consejo siempre es que te vaya bien el horario. El horario, important, sobre todo, y la ubicación.
Molt bé.
Jo, un consell és que t'agradi, que no triïs un esport que no t'agradi. O sigui, que t'agradi.
D'acord, triar un esport o una activitat que t'agradi.
Jo estic d'acord amb la meva germana.
Molt bé. Seguim per aquí. Vinga, Mateo.
Doncs un esport que no només l'ubicació i l'horari, doncs també com el fas, perquè tu pots fer-ho distintament.
També important el que tu vols, no? Molt bé.
Jo el que recomano, sobretot, és pensar-t'ho dues vegades, perquè toca, per exemple, ara la bateria no vol dir que dues setmanes estiguis a un concert allà. Has de pensar-t'ho dues vegades perquè això et conlleva responsabilitat, entrenament. No has de pensar només en el partit, has de pensar en tot
en tot el que suposa, en tot el recorregut. Molt bé. David?
Tot el que han dit està molt bé, m'aprimi molt bé, i també un esport que te faci sentir bé quan el practiques.
Molt bé. Joel, parlant, recordant d'activitats extraescolars en general, tu quin consell donaries a pares o fills?
A los dos, que tampoco pasa nada porque dejes un deporte, puedes estar un año probando otras cosas y si luego, o sea, tú puedes salir de un deporte, probar otras cosas y darte cuenta de las cosas buenas que tenía ese deporte y luego volver. Siempre puedes volver.
Clar,
i així puedes ver otros deportes i mirar lo que tenía de bueno el otro.
Clar, de vegades és una oportunitat per saber realment què t'aportava, no?
Sí.
Molt bé. Mares?
Bueno, yo creo que nosotros lo que hacemos es el año lo empiezas con esa extraescolar y el curso lo acabas con esa extraescolar, salvo que, yo qué sé, te produzca alguna lesión irremediable, pero creo que al final tiene que haber un compromiso. A veces cuando empezamos las cosas no nos gustan y a medida que seguimos y continuamos con la extraescolar acaba gustándonos. Entonces, bueno, creo que encima que compras la equipación, que adaptas los horarios, pues si en septiembre empezamos segundo de la ESO, empezamos el básquet y hasta junio seguimos con lo mismo.
Yo he empezado antes de septiembre.
Bueno,
Neus?
Bueno, nosaltres, en el nostre cas, un poc lo mateix. Que els hi agradi, que s'ho passin molt bé, que gaudeixin del seu temps lliure i, per altra banda, per la nostra part, pues, aquest compromís sí que els ho demanam. Ells tenen un temps per intentar provar-ho, però una vegada diuen que sí, s'ha d'acabar aquell curs. És un tema de valors, és un compromís, una responsabilitat per la seva part i, bueno, un poc això.
Molt bé, i acabem amb l'entrenador, en Eduard.
Sigui quina sigui la disciplina, ja sigui artística, com pugui ser música, teatre, ball, o sigui més esportiva, que també podríem incloure un esball, però altres esports així més d'equip, intentar quadrar l'objectiu que tenen els pares i l'objectiu que tenen els fills i filles. És a dir, si els fills volen tocar un instrument per arribar a ser un professional d'aquell instrument, d'acord, se pot orientar així, se li ha de fer veure quin esforç requereix, quin compromís requereix, però si només vol tocar l'instrument o només vol jugar a un esport per lleure, pues, també han de coincidir perquè després no se trobin pressió per part dels pares o al revés.
Molt bé, molt interessant. Moltes gràcies a tots per participar en aquesta tertúlia. Seguim amb més continguts.
a todos. Soy Sara, una de las adolescentes de No Venimos Manual. Y hoy me toca hacer de entrevistadora porque este curso empieza un FP superior y quiero recopilar un poquillo de información. Por eso voy a entrevistar a Margarita, otra de las jóvenes del programa, que ya ha acabado un FP superior y que está muy puesta en el tema. ¡Hola, Margarita!
¡Hola, Sara! ¿Cuánto temps?
Voy a hacerte unas pocas preguntillas.
¿Sabes qué vulguis?
Bueno, empiezo. ¿Son muy diferentes las clases de instituto a las de un FP?
Sí que són bastant diferents, sobretot perquè els FP tindràs assignatures... O sigui, potser només en un dia tens dues assignatures en lloc de tenir-ne sis. I te duren 4 hores o 2 hores cada assignatura. Jo pensava que això se me faria més feixuc, però al final no, perquè tens una part teòrica i després, en teoria, tens una part pràctica. I se suposa que com estàs fent qualque cosa que t'agrada, és bastant fàcil de dur.
Interesante. Seguimos. ¿Los horarios son parecidos o hay recreo?
Tens un descans. No se li diu tant pati i, clar, la gent acostuma a ser gent adulta. També veuràs que la gent no sortirà a jugar com abans i tal. I entre classe i classe també teniu descansos.
¿Hay que estudiar igual que en el instituto o es más práctico?
No estudies igual, o no com a mínim el que vaig fer jo, és bastant més de fer treballs. I en el meu cas era de fer treballs en grup, llavors sí que t'has d'informar molt, has de fer moltíssimes exposicions, treballo molt la part de locució, tot això, no tant estudiar teoria.
¿Y el trato con los profesores es parecido al del instituto?
Bé, això, curiós. Jo, clar, jo sempre estava bastant proper en els profes. A CFP és veure que com se suposa que tothom està allà perquè vol i sou gent adulta, vos tracten més com a persones adultes i a vegades hi ha més col·legio.
Clar. ¿Y la relación con los compañeros cómo es?
Això ja depèn de cadascú. De com vos dueu, com se dugui el grup, la manera que tingueu vosaltres de resoldre els conflictes... Això depèn.
¿Y la nota cómo te la ponen? En plan, ¿suelen haber exámenes y trabajos?
Sí, sí, sí. Clar, i comptes assistència també, i és important perquè pots perdre les assignatures. T'has de mirar quantes vegades pots faltar i te diu un 30%. És que a mi un 30% és una classe. Faltes una classe i a la segona que falta ja no pots fer aquella assignatura. Això t'ho has de mirar molt.
I cada quant suelen ser els exàmens?
També depèn de l'assignatura, de com s'organitzi. Nosaltres teníem una que no fèiem cap examen, cap ni un, però fèiem moltíssim de treballs, potser tenies 3 treballs per setmana. I després una que és, no sé, un examen per mes, depèn com s'ho vulguin fer els profes.
¿Y cómo es la experiencia de hacer prácticas en una empresa? ¿Tienes algún consejo?
Uf, sí, depèn. Jo vaig suspendre les primeres pràctiques i me vaig desanimar bastant. Vaig pensar que el pendura no era el que a mi m'agradava, però les vaig tornar a fer, vaig aprovar i me vaig quedar a l'empresa on estic ara i on vaig fer les pràctiques. Llavors, consells per aprovar. Sigues puntual, no són les teves amigues, no cerquis problemes amb les teves companyes de FP que vagin a la mateixa empresa que tu, intentau dur les feines en el dia, el que hagueu de fer juntes, ho feu juntes, i si no te cauen bé, pues mala sort, i si te cauen bé, genial. Però compliu els terminis, arribeu puntuals i penseu que volen gent normalment que faci feina quan acabes un FP. No és molt habitual tenir com tanta paciència de dir, bueno, estan aprenent, bona actitud, venga, va, què puc fer? I això com ho faig? Jo he après això, no sé què. Molt bona actitud.
Muy bien. Y si ahora me tuvieras que hacer un resumen, ¿qué crees que es lo más importante a tener en cuenta cuando vas a hacer un FP?
Que miris bé això, no? Quantes classes pots faltar, si és que vols faltar classes. Que triïs bé el lloc on t'has de seure els primers dies i miris en els teus companys. Que no, encara que els profes siguin un poc més de col·legueo, no deixen de ser els teus profes, no deixen de ser persones adultes, que al final la teva nota depèn d'ells, i no te relaxis fins al darrer dia, perquè vaig molt bé, vaig molt bé, vaig molt bé, i en el final el professor o la professora te pot agafar a qualque banda que no havies estudiat bé un punt tal i acabes suspenent. Llavors, no. I molt alerta en les pràctiques, triar bé quina empresa vols fer i informar-te d'aquella empresa. Així, quan tu arribes, dius, ah, sí, jo ja sabia això altre, perquè m'he informat. Per què has triat aquesta empresa? Perquè està de barca meva. No. Perquè m'agrada, perquè hi crec, no sé què.
Pues ya está, muchas gracias, Margarita. Ya me lo he apuntado todo.
Benísimo, moltíssima sort, Sara.
Moltes vegades, quan tenen temps lliure, els adolescents no saben què fer i tendeixen, com moltes vegades fan també els adults, a fer scroll infinit, passar pantalletes del mòbil sense aturar. Per això no venim amb manual, hem decidit recopilar consells dels joves del programa amb un qüestionari d'oci. I avui és el torn d'en Jaume. Hola, Jaume.
Hola, què tal?
Estàs sí, preparat?
Sí, sí, preparadíssim.
Vinga, idò, anem a fer-te moltes preguntes. La primera... Què és el que més t'agrada fer quan tens temps lliure?
Bé, com t'ho has dit, a vegades sí que es veu que feim scroll, mirant vídeos de TikTok, d'Instagram o de YouTube. Però a mi, per lo general, m'agrada fer coses diferents. Quet amb els amics, com tothom, faig plans amb gent que conec, però també m'agrada estar a l'aire lliure llegint un llibre, per exemple, perdre-me per Vall de Mossa, que és on visc, que és el meu poble, i estar per allà. Després, també... una altra cosa un poc curiosa és posar-te amb la gent major a jugar a escacs, que és molt divertit, tenen molt que contar-te. I però és que no, però t'ho passes bé. I anar a les festes del teu poble, se pot fer mil coses.
Hi ha moltes coses a fer, però a vegades no te venen a escar. Per això avui nosaltres anem a recopilar més consells. Ja has parlat de llegir.
Sí.
Quin llibre recomanaries per a lots?
Bé, da, mira, com a llibres que a mi m'encantaven i sempre llegia, Mortadelo i Filemón, els més bàsics, Rompetetxes també és boníssim, en Tintín, també Percy Jackson, hi ha qualque llibre que és molt interessant, i després hi ha un llibre que m'ho he llegit fa poc, que se nom Sin Noticias de Gurb.
Un clàssic.
És molt bo, i no el coneixia.
Sí, d'un extraterrestre que arriba a la Terra,
sí,
no?
Exacte.
I s'ha d'adaptar.
I cerca un amic seu, i...
Sí, és una mica ja més per adolescents. Molt bé. Vinga, pel·lícula o sèrie per compartir en germans o cosins petits?
Vale, pel·lícules... Jo te diria comèdies espanyoles. A mi m'agrada molt Padre no hay más que uno, que n'han fet diverses. I, no sé, així com a sèries, també últimament mirava Miércoles Addams.
Molt bé.
Aquesta sèrie que està molt bé i...
Vinga, i més preguntes. Recomana'ns un lloc a l'exterior on ens ho podem passar molt bé.
Ja te diria, un camp, la platja, però m'agraden més esports a mi.
L'esport
està molt bé.
En esport. I un joc de taula per riure amb els amics?
Joc de taula. El Catan... Bueno, Sunos és bàsic. Després, el Catan també està molt bé, que jo hi jugo molt. El Risk, que és més d'estratègia, un poc més avançat. I això seria el meu bàsic.
D'acord. Un esport per aprendre?
Esports bàsics que tothom hauria de practicar qualque vegada en la seva vida seria, primer de tot, natació...
Vinga.
Que treballes quasi tots els grups musculars. Després, també tindríem arts marcials, a mi també m'agrada molt, per practicar, i variants, bueno, atletisme, salt amb valla, tir de pèrtiga, coses així.
N'hi ha molts, eh?
Sí, sí, sí.
Vinga, raons per animar-se a fer plans en família, que de vegades en els adolescents els hi fa una miqueta de peresa.
És vera. La família la veus per dinar, per sopar i poco más, però és molt important fer plans amb ells, perquè en el final... crees una connexió i romps molt la monotonia de només veure ta mare, dir-li que tot està bé i seguir tot igual. S'ha de crear una petita connexió i, al igual que tu estàs amb els teus amics, que te guardes sora baixa per estar amb els teus amics, guardar col cora baixa per estar amb ta mare o amb ton pare.
Molt bé. I un consell per no procrastinar?
És complicat. Això a mi també me passa. Com a consell... seria que les coses que durin menys de 5 minuts, fer-les ja. Després, altres coses sí que t'hauries d'organitzar, te pots posar una agenda o el que sigui, te poses els objectius del dia i vas tachant. I així generaràs un hàbit en el final que ve molt bé.
Molt bé, molts consells, ens els apuntant tots, Jaume.
Sí, sí.
Gràcies.
No, molta gràcies a tu per convidar-me.
Tres ràdios, coneixement. La nit de l'art a IB3 Ràdio. Dissabte, des del Casal Solleric de Palma, Rafael Gallego i l'equip de l'Aviador t'explicaran tot allò que passi a les galeries, espais expositius i les propostes culturals més innovadores. Una nit amb convidats ben especials. Dissabte, des de les 7, la nit de l'art a IB3 Ràdio.
Fem un tèntol.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tèntol.
Viu l'inici de la primera divisió amb els postres.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Cada migdia, de dilluns a divendres, a la 1.
I després de continguts molt diversos, arribant ja en el final d'aquesta primera hora de programa que han dedicat especialment a educació i criança, i per això fan propostes d'iniciatives vinculades precisament a l'educació i també a la criança que se duen a terme les pròximes setmanes. Començarem en el terreny educatiu parlant sobre les activitats que oferirà el mes d'octubre per a estudiants al Centre Universitari de Calvià. Ells mateixos ens ho expliquen.
Desde el CUC iniciamos el curso con talleres para estudiantes de bachillerato, ciclos formativos y universidad, de la mano de José Luis Ortego de la UIP. Empezamos el día 8 de octubre con un taller sobre organización y planificación del estudio, en el que podrás aprender técnicas para gestionar el tiempo de manera más eficiente. Continuamos el día 15 y el 22 de octubre con un taller sobre reglas mnemotécnicas y memorización, en los que podréis ver técnicas para ayudaros a memorizar, como técnicas de asociación, uso de palabras clave o representación gráfica. Por último, el día 29, un taller sobre cómo aplicar la IA en tus estudios, para, por ejemplo, pues tomar apuntes, recibir explicaciones sobre temas concretos o autoevaluarte a cara de un examen. Esto todos los miércoles de octubre a las 5 en el CUC. Más info e inscripciones en cuccalvia.com y en nuestras redes sociales, cuccalvia.
Gràcies per la informació i ara continuem amb una proposta relacionada amb fer accessible la lectura i que ens fa arribar na Núria Jiménez de Diverarqueólogos.
Hola, de Diverarqueólogos creemos que leer es una aventura mágica en la cual todos tendríamos que poder disfrutar de ella. Que tenemos un sueño, por tanto, que es acercar la lectura a todos los chicos y acercarla a través de libros diferentes, creativos, accesibles, bien sea en papel, en audio, ilustrados, en lectura fácil o en otros formatos que hagan que cada historia pues cobre vida, ¿no? Nuestro objetivo es fomentar, por tanto, el amor por los libros de una manera cercana e inclusiva y donde cada niño pues encuentre el formato pues que más le inspire. Aquí pues entra nuestra propuesta y es que invitamos a niños, a familias a que nos envíen sus recomendaciones de lecturas favoritas, aquellas que más les inspiren, aquellas que más les gusten, que para ellas sean especial, y nuestro equipo de Diverbookers lo va a compartir, va a hablar sobre ellos, los van a enseñar para que de esa manera pues llegue a muchos más niños y descubran juntos nuevas historias. Si os animáis, si queréis formar parte de nuestra propuesta, solo tenéis que mandarnos pues vuestra recomendación a diverarqueologos@gmail.com.
Ja ho sabeu. I acabam parlant de les iniciatives dirigides a famílies sobre educació i criança que ens han fet arribar des de FAPA Mallorca.
Arranca el curs i moltes associacions de mares i pares comencen a preparar activitats, sobretot educació i criança per a les famílies. També ja s'han començat a organitzar moltes xerrades d'escoles, instituts i ajuntaments o altres institucions. Per això hem fet un recull d'iniciatives que pensam que poden ser interessants per a les famílies i també per donar idees sobre temes importants a tractar a les associacions de pares i mares. A Formentera, per exemple, la Conselleria de Benestar Social ha impulsat un cicle de xerrades per docents i famílies que abordarà temes com la prevenció de la violència, si la disciplina positiva és possible o l'ús de la IA. A Sineu, el Centre Sociocultural La Quintana acollirà el pròxim dissabte 27 un taller pràctic sobre salut mental dirigit directament a joves I el programa Obertament Balears oferirà el 25 de setembre una xerrada amb el divulgador Ossi Morons a Can Tàpera. El Consell de Mallorca ha impulsat també el nou programa de salut mental juvenil Endinsa't en les teves emocions, amb una xerrada de la futbolista Virginia Torrecilla el 23 de setembre. I dins el món de la salut mental i l'esport, també s'ha programat pel pròxim 8 d'octubre una jornada sobre trastorns de la conducta alimentària en l'esportista escolar federat. I per acabar, mencionar també el taller per famílies que cuiden persones amb trastorn de salut mental d'AFASME el 3 i 4 d'octubre i una nova sessió de l'Espai Familiar 03 de l'Ajuntament de Bunyola el pròxim 24 de setembre.
Com heu comprovat, hi ha moltes iniciatives i propostes. Nosaltres ara donarem pas als nostres companys d'informatiu i després continuarem en la segona hora de No Venim amb Manual en continguts lúdics per aprendre jugant i dedicada a la participació d'infants i adolescents.